Sant Cugat a fons, al 91.5 FM.
¿De verdad quieres ir a vivir a ese hotel todo el invierno?
Sí, claro. Lo pasaremos muy bien.
Sí, supongo. De todas formas, aquí no tengo a nadie con quien jugar.
Sí, ya lo sé. Siempre cuesta un poco hacer nuevos amigos.
Sí, supongo.
¿Y qué dice Tony? Él también querrá ir al hotel, supongo.
No, yo no, señora Torrance.
Venga, Tony, no seas tonto.
No quiero ir allí.
Vamos a ver, ¿por qué no quieres ir?
¿Por qué?
Víctor Alexandre, benvingut una setmana més als estudis de Cugat.cat.
Hola, bon dia. Bon dia.
Avui ens avancem una mica, per dir-ho d'alguna manera, perquè sí, que és una temàtica de cinema, com ens toca fer, també la podríem lligar una mica amb dijous que ve, amb el dia de Sant Jordi, perquè farem una mica aquest casament de llibres i cinema, això sí.
Exacte.
Pel·lícules que no acaben d'agradar als que han escrit l'obra literària.
Exacte, són pel·lícules que són adaptacions d'una novel·la que, per les raons que sigui, l'autor de la novel·la doncs no les ha aprovat, és a dir, ha manifestat que no li agradava la versió que el director havia fet de la seva obra. I com que ho vam prometre un dia que ho faríem, doncs ho fem avui. A vegades pot ser perquè la considera doncs una versió dolenta, a vegades perquè no li agraden els actors que el director ha escollit, o senzillament perquè considera aquell autor que la pel·lícula traeix l'esperit del seu llibre.
Clar, és que amb tantes obres literàries que s'han portat a la gran pantalla, no sempre poden agradar els autors.
És que hi ha un el gros, diria, de la producció cinematogràfica està basada en llibres. Vull dir, hi ha molta cosa que són guions originals, però hi ha molta cosa que són guions que adapten una novel·la, un llibre que s'ha publicat o un conte. Bé, hem començat escoltant un fragment del Resplendor de l'any 1980 de Stanley Kubrick, amb Jack Nicholson i la Shelley Duvall. Aquesta és una pel·lícula basada en una història de Stephen King, i King, bé, aquí van haver moltes coses que no li van agradar gens de la versió de Kubrick, tot i que ell es va sentir decebut, perquè Stephen King tenia una admiració per Kubrick i pensava...
És un gran director,
sí, clar, justament això. Pensava, ostres, amb aquest director que m'ha tocat, doncs...
Sortirà bé,
no? I a vegades no és que la pel·lícula no estigui bé, simplement que no li agrada a l'autor per les raons que siguin. Clar, són raons sempre subjectives.
És que quan una cosa és tan teva, vista dels ulls d'una altra persona, és difícil que casi.
Clar, però el que fa el director és una interpretació de la teva obra. També la fa el lector. Passa que el lector, com que no saps què opina, doncs no diu res. Però si l'hagués de resanificar, doncs potser...
Seria diferent de com l'autor l'ha pensat.
Tots som intèrprets, tots. Bé, aleshores, doncs aquí el que va fer King va voler deixar clar que Jack Nicholson no és una persona que sigui boja des del començament com el planteja Kubrick, sinó que es torna boig després. O sigui, ell considerava que desfermava el personatge. Després ell considerava que Kubrick ho havia reduït tot a un problema familiar i a fenòmens paranormals, i no era el seu esperit. Però, ves per on, Kubrick no va tenir sort tampoc amb una altra adaptació, perquè resulta que Anthony Burgess, quan ell va fer La taronja mecànica, la pel·lícula, que ja, bé, ell, perdó, va fer la novel·la, La taronja mecànica, aleshores, esclar, Kubrick va fer una adaptació de la seva novel·la, d'aquesta novel·la, i aleshores, doncs, s'ha de dir que Burgess odiava a mort la pel·lícula de Kubrick. Però mort, no la podia ni veure, fins al punt que va fer aquestes declaracions que són les següents. Diu Burgess, la pel·lícula afavoreix que els lectors del llibre facin una interpretació errònia del tema. I aquest malentès em perseguirà fins que em mori. Mai no hauria d'haver escrit aquest llibre pel perill de la seva interpretació.
Lo siento, Alex. Esto es por tu bien. Tendrás que tener paciencia.
¡Pero no es justo! ¡No es justo que sienta náuseas oyendo al divino, divino Ludwig van!
Tendrás que aceptarlo, chico. La decisión fue tuya.
¡No necesitas seguir más, señor! ¡Ya me ha demostrado que la ultraviolencia y el asesinato es un error! ¡Un error, un terrible error! ¡He aprendido la lección! ¡He visto lo que antes no podía ver, señor! ¡Estoy curado! ¡Gracias a Dios!
Aún no estás curado, muchacho.
¡Pero señor! ¡Señorita! ¡He visto el error! ¡Está mal porque es algo que va contra la sociedad! ¡Está mal porque todo el mundo tiene derecho a vivir en paz sin que le den un tolchón o un cajo!
¡No, no, muchacho! ¡Deja eso en nuestras manos! ¡Puedes estar contento! ¡En un par de semanas serás un hombre libre!
Clar, perquè pot passar que un autor rebutgi la versió cinematogràfica de la seva novel·la, però que el públic també l'aplaudeixi, perquè la naranja mecànica... Clar. Jo crec que ha agradat a molta i moltíssima gent. És a dir, per tant, que al públic sí que li agradi la pel·lícula,
sí.
I que fins i tot li agradi més que el llibre.
Pot ser, perfectament, no? Sí, sí, tant i tant. En aquest cas jo diria que va passar. Burgess no la volia veure, no volia veure la pel·lícula ni en pintura, i en canvi el públic, doncs, bé, va ser un èxit la pel·lícula, un èxit. Vull dir que encara avui dia és una pel·lícula impactant, eh?
I com s'ho prenia tot això Kubrick? Perquè fa dues pel·lícules que parlem d'ell, d'obres que adapta.
Bé,
tu creus que...
No,
importava gaire que em pensessin o era una opinió més?
Bé, la pel·lícula ja està feta, home, si l'autor està d'acord amb tu, millor, però si no, doncs les relacions són dolentes, és veritat, però vaja, no... En tot cas, l'autor ha cobrat els seus drets, ha donat el permís, i un cop ha donat el permís, doncs l'altre fa la seva versió, i després ve l'opinió, clar, és això, no? Clar, aquí, doncs... Aquí, o sigui, el que explicava Burgess és que ella es va basar en un fet real, perquè quan ella escriu la novel·la, resulta que és l'any 40... ella havia viscut un episodi l'any 1944, en tornar a Londres, després d'una estada amb la seva dona a Malàisia, ella va tornar embarassada, havia quedat embarassada, i aleshores va ser violada per quatre soldats nord-americans. I això, doncs, el va marcar, aquesta violència gratuïta, li va inspirar el llibre, la novel·la. S'ha de dir que quan l'opinió no és bona, hi ha escriptors que s'ho agafen molt malament, molt.
En tenim un cas.
Sí, però d'altres hi ha que ho fan amb molta flegma. I aquest seria el cas de Richard Matheson. Richard Matheson era d'aquests últims, dels que s'ho agafaven bé. Hi ha una història seva que ha estat portada al cinema moltes vegades, i no n'hi va haver cap que a ell li agradés, cap ni una. Es tracta de Soc Llegenda. L'última versió la vam veure el 2007 amb Will Smith.
Exacte.
Que a ell no li va agradar. Tampoc no li va agradar la de Charlton Heston, L'Hombre Omega. I després la va trobar, aquesta pel·lícula, la de Charlton Heston, tan lluny del seu llibre que fins i tot li va fer pessigolles. Va dir, és que ja no val la pena ni parlar-ne. I després hi ha L'últim hombre sobre la Tierra, que no és que li desagradés, perquè Matheson va col·laborar en el guió, però va trobar que l'actor Vincent Price, tot i que era un gran actor, no era el paper, l'actor adient per fer aquell personatge. És una història sobre una pandèmia que transforma les persones en vampirs.
Ahora, quiero saber la verdad. Quiero toda la verdad, ¿por qué has venido?
Para saber si sabías más que nosotros. Pero sabes menos. Estamos vivos. Infectados, sí, pero vivos. Vamos a reorganizar la sociedad. Nos desharemos de esas horrendas criaturas que no están ni vivas ni muertas. Empezaremos de nuevo.
¿Y queréis que os ayude?
No puedes ayudarnos. Ellos te consideran un monstruo. ¿Por qué crees que escapé cuando te vi? Pese a que mi misión era la de espiarte. Porque estaba aterrorizada por lo que había oído de ti. Eres una leyenda en la ciudad. Vives de día y no de noche. Has poblado todo de cadáveres desangrados. Mucha de la gente con la que acabaste aún estaba viva. Muchos eran seres queridos de la gente de mi grupo.
Fa estona que parlem d'autors que no els agrada, que s'enfaden d'aquestes adaptacions a la gran pantalla, però hi ha algun que di, ostres, el meu llibre estava bé, però és que la pel·lícula és magnífica.
Sí, sí senyora, hi ha algun cas d'aquests. Per exemple, doncs, un grandíssim escriptor, Graham Greene, que molt bona part de la seva obra ha estat portada al cinema. Hi ha el cas de la... Bé, quan es va fer la pel·lícula de la seva novel·la, El tercer home, doncs Carol Reed, que va ser el director, va fer una pel·lícula, s'ha de reconèixer que realment boníssima. I aleshores Graham Greene, en veure-la, va reconèixer que la pel·lícula era millor que la seva pròpia novel·la. Això diu molt també de la noblesa de Greene, no? A l'hora de... És tot un elogi. És tot un elogi, sí. Un autor que ha rebutjat pràcticament totes les versions cinematogràfiques que s'han fet de les seves novel·les ha estat Juan Mercè. Juan Mercè. No li agrada cap ni una, ni mitja, res. Últimes tardes con Teresa...
Almenys no renega d'haver-los escrit.
No, això no, no. Ell diu que no, que totes les versions que s'han fet són dolentíssimes, i per això dic que les últimes tardes con Teresa, tampoc no li agrada Les muchachas de les bragas de oro, ni Si te dicen que caí, ni El embrujo de Xangai, ni El amante bilingüe.
Cap ni una.
No, d'aquesta va dir, El amante bilingüe, va dir que era un desastre de dalt a baix. Jo personalment penso que tenia raó en aquest cas, sí, però la veia l'Imanol Arias i l'Ornella Muti. De tota manera, novel·la i pel·lícula, ell s'ha de reconèixer que la novel·la també són un despropòsit bastant carregat d'odi contra la normalització lingüística de Catalunya. A l'època que es fa és quan hi ha el personatge de la Norma i Ornella Muti feia aquest paper.
¿Y no habla catalán?
No, señora. Es que no se me da.
¿Pero hablará alemán?
Malamente, sí. Pero es que allí no le entienden a uno cuando habla español.
Pues lo mismo con el catalán. Malamente, pero puede hablarlo.
Eso sí es verdad.
Haga la prueba. No lo deje para mañana.
¿Ahora?
Diga algo en catalán. Vamos, diga algo. Lo que se le ocurra.
Es que me da un poco de vergüenza.
Es natural que tenga usted acento. No debe avergonzarse.
No es por el acento, señora.
Dígalo.
Fes mon francés, reina.
Muy elocuente. ¿Quiere otra copa?
Por favor.
Víctor, escoltàvem ara la veu de qui interpretava la Norma. Per què Vicente Aranda va donar aquest paper a una actriu catalana, a una actriu italiana com Ornella Muti, el paper protagonista d'una dona que va fer la novel·la, va fer la pel·lícula, que era catalana, que no hi havia una actriu catalana que pogués fer aquest paper?
I tant, moltes. Ho va donar, jo crec que li va passar el mateix que Vigas Luna. Vigas Luna era un cinèfil, Aranda també, i són fetichistes en alguns aspectes, no? Fetichistes en qüestions d'actrius. I el que va fer Aranda, doncs, va ser agafar Ornella Muti, que en els anys 80 era una mena de sex símbol europeu, una dona molt maca, i aleshores doncs va dir, me la porto a la meva pel·lícula i tinc la coartada per despullar-la i fer donar via lliure les meves fantasies sexuals amb l'Ornella Muti al plató.
Passa molt això als directors espanyols, sembla, a vegades.
Passa molts directors, A Hitchcock li passava. Passa que, vull dir, ell no arribava a despullar-les i tot això, era un altre tipus de cinema i una altra època, però molts directors utilitzen això, l'actriu que els agrada, per fer-li fer tot allò que...
Que els agradaria veure en privat, potser, oi?
Que podrien fer-ho ells, sí. Sí, això passa molt. Bé, un altre cas de rebuig és el d'esborzar Tiffany's, de Blake Edwards, amb l'Audrey Hepburn i el Josh Pippard. A Truman Capote, que és l'autor de la novel·la, no li va agradar gens l'elecció de l'actor, de George Pippard. A mi personalment tampoc. Era un actor molt discret, molt repentinat, molt gèlid, que aquí queda bé, malgrat tot, s'ha de reconèixer. Però la pel·lícula no sembla un escriptor, tampoc dona el tipus d'un escriptor. La novel·la és més versemblant que la pel·lícula perquè fa un retrat molt més corrosiu del que és les elites de Nova York, de l'alta burgesia de Nova York, i els diàlegs són molt més aclaridors. Amb tot s'ha de reconèixer que la pel·lícula té una especial, un encant especial innegable.
Que encara perdura.
Sí, perquè, esclar, està ajudat per un dels rostres més meravellosos del cinema, que és Audrey Hepburn.
Holly, no permitiré que hagas eso.
¿Por qué no vas a permitirlo?
Holly, estoy enamorado de ti.
¿Y qué?
¿Cómo que y qué? ¿Qué preguntas haces? Te quiero y me perteneces.
No, las personas no pertenecen a nadie.
Claro que sí.
No dejaré que nadie me ponga en una jaula.
Yo no quiero ponerte en una jaula, solo quiero quererte.
Es lo mismo.
No, no lo es. Holly.
No soy Holly, ni siquiera Lola. A mí no sé quién soy. Soy como este gato. Somos un par de infelices sin nombre. No pertenecemos a nadie, ni nadie nos pertenece. Ni siquiera el uno al otro. Pare el coche.
Sembla, Víctor, que abans ja n'hem fet un apunt, que aquesta és de les pel·lícules que té més espectadors, gairebé estic segura, que l'actor. Corregeix-me si m'equivoco.
Sí, 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 molts més. Molts milions més de persones han vist esmorzar.
Quantes generacions han vist esmorzar amb diamants?
Home, Déu-n'hi-do, des de l'any 61, doncs imagina't, no? 53 anys seria, no? 53 o 54.
Des dels ja, avis,
no?
Sí, de pares, sí, sí. A fills,
sí,
de ben
clar,
segur.
Sí, en canvi la novel·la, doncs, es va vendre molt, eh? Però, clar, no tant com la pel·lícula. Bé, amb aquesta pel·lícula acabarem, tancarem avui aquest espai dedicat precisament a autors literaris que han rebutjat les adaptacions cinematogràfiques de les seves pel·lícules. Bé, s'ha de dir que esmorzar Tiffany's tenia dos diamants. Un era Audrey Hepburn i l'altre la cançó que Henry Mancini va compondre per aquesta pel·lícula i que es deia Moon River.
I ens acomiadem precisament amb Moon River.
Això mateix.
Moon River, wider than the mile, I'm crossing you in style someday. Oh, dream maker, you heartbreaker, wherever you are going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We're the same rainbows in waiting round the bend, my huckleberry friend, Moon River. And me,
Sant Cugat a fons. La vida és local.